Mira, que davant d'una pandèmia tot es podia fer millor, ho tenim claríssim. Que qui ha de prendre les decisions es pot equivocar, ho tenim claríssim també. Ara bé, després de tants mesos, hi ha maneres de procedir que són molt qüestionables. Ciutat de Lleida, habilitem el pavelló 11 de setembre i el transformem en un hotel. El cost és altíssim, perquè habilitar un pavelló per fer-lo hospital és caríssim, caríssim. Molt bé. No s'ha fet anar. Ni es farà anar. Perquè l'edifici que s'està fent nou al costat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova segueix amb el seu timing. A final, a meitat de gener, estarà llest. Un edifici de 4 plantes, gran, per descongestionar l'hospital. Sabeu quant personal mèdic i sanitari contractaran perquè funcioni aquest nou edifici? Zero. Si és que no funcionen les coses. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? A 11 graus estem hores d'ara a la ciutat de Lleida. Dijous 10 de desembre del 2020, són les 12:21 minuts, tot seguit. Buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem del món veterinari amb Anadon Veterinaris i de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Ja saps que avui és dijous i que a partir de la una tenim les escapades de COPE amb el David Velasco, que bueno, està com està el cap de setmana i tot el tema del confinament, però segueixen havent possibilitats de fer activitats i de fer cosetes. Les expliquem des de la una fins a les dues a les escapades de COPE. Però deixeu-me que anem directament a buscar una darrera hora abans de la informació meteorològica, i és que des de les 11:30 Salut està fent una roda de premsa per parlar del tema de Tremp. El tema de Tremp, de la residència de Tremp, és... ja sabeu que a mi m'encanta fer càlculs. Jo he agafat i a tota la província de Lleida tenim 492 morts de moment que es puguin atribuir a la Covid-19. D'aquests, 42 són de la residència de Tremp. Això és un 8,5%. O sigui que pràcticament el 10% dels morts de tota la província de Lleida han passat en aquesta residència. Una residència que presentava xifres fa més de 10 dies de 150 positius, de 100 residents afectats, de 40 treballadors que han donat positiu. Com et deia, 42 morts, a més a més. Hores d'ara, la gerent de la Regió Sanitària de Lleida i la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, la delegada territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i el director assistencial de l'Hospital Comarcal del Pallars, Eduard Sanjurjo, expliquen... Vaja, no sé què expliquen, perquè la Generalitat fa més de 10 dies que es va fer càrrec d'aquesta residència i els positius segueixen alts. Des dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i a Andorra, la Yolanda Canales està seguint aquesta roda de premsa i ens informa tot seguit. Yolanda, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ja són 46 minuts intentant explicar què és el que ha fet el Departament de Salut, I bàsicament, què és el que ens han dit, Ricard? Doncs que des d'un primer moment el Departament ha estat present a la residència. Des del primer moment en què, bueno, es va detectar el primer positiu. Que es van fer visites cada dia, però es va comprovar que hi havia importants deficiències. Deficiències, doncs, per exemple, en el que és el tema de mesures de prevenció d'higiene, en l'ús dels EPIs, en la sectorització dels pacients, en la gestió dels residus. Estem parlant de problemes greus. Se li van donar marge per veure si es podia reconduir aquesta situació. No va ser així, han dit els responsables de salut, i finalment es va decidir intervenir la residència el dia 28. A partir d'ara què? Doncs diuen que l'objectiu primordial és intentar posar fre a aquesta situació d'emergència sanitària que hi ha a la residència, és el que han dit. La situació ara, ens diuen, està més estabilitzada, i també ens recorden que el Departament d'Afers Socials ha obert un expedient sancionador, i a partir d'aquí, doncs, s'ha de veure què és el que es fa, no? Les possibles responsabilitats que pot haver i les conseqüències també que pot tenir aquest expedient sancionador. Llavors, la foto d'ara, segons ens diuen, és que hi ha 78 residents positius al centre, 13 derivats a l'Hospital de Tremp, un que es va traslladar, un altre pacient que es va traslladar a una altra residència i que va donar positiu a posteriori. Aquesta és la fotografia hores d'ara, ens diuen, amb una situació estabilitzada i amb els 42 morts, com bé recordaves, a conseqüència del Covid. Hi ha 3 morts a la residència més, però aquests no s'han produït com a conseqüència del coronavirus.
Molt bé. Yolanda Canales, gràcies, bon dia.
Bon dia.
De fet, la Fiscalia investiga si es van complir els protocols davant el brot de coronavirus a la residència de Tremp. O sigui, ha hagut d'entrar la Fiscalia. De moment, que família ha denunciat els fets, ni policialment ni judicialment, però vaja, ja us dic que la gestió, com ha anat tot plegat, com està anant a la residència de Tremp, és nefast. Hem començat amb això avui perquè és una darrera hora, està passant ara en directe i amb la Yolanda Canales hem connectat per saber aquesta darrera hora. Estàvem a 11 graus a la ciutat de Lleida, ara sí, deixeu-me que vagi cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal, bon dia?
Hola, què tal, molt bon dia.
Ha pujat o ha baixat?
11,3,
bueno.
Ara comença a bufar una mica de vent, després de les pluies d'aquesta matinada, que han sigut molt febles, 1,6 litres a la ciutat de Lleida, i sembla que demà se podria repetir la mateixa situació. De cara avui esperem vent durant la tarda, un vent moderat, no creiem que arribi a 50 per hora, però ja està bufant, unes temperatures, bueno, poden enfilar-nos a 13-14. Demà, durant la matinada, tornaria a ploure, i voy a aproximar-me l'horari entre les 3 de la matinada i les 7 o 8 del matí podria ploure, feblement, no creiem que sigui una gran quantitat. Tornaria a obrir-se clarines ràpidament a les 9-10 del matí i tindrien un dia amb una mica de vent per la tarda, però assolellat i amb un ascens de les temperatures. Ah. Se podrien enfilar-nos fins a 16 graus, el qual seria molt temperat per aquestes dates en què estem. A tot això, al Pirineu sí que nevaria poca cosa i la cota de neu també s'enfilaria per damunt de 1.600, 1.800 metres i al final de dia 2.000. És a dir, se va mona un, con lo qual plouria damunt de la neu per sota de 1.500 metres.
Clar.
I desfaria una mica les cotes molt baixes. I ja de cara a dissabte, pues ja tindrien un dia més assolellat, ventós, i en el Pirineu només a la Vall d'Aran nevaria. I el dia més tranquil sembla que seria diumenge. Però això ja el concretarem demà.
Demà ho comentem. De totes maneres, Armando, tanca la finestra, que jo el vent, és que no m'agrada el vent. Tanca la finestra.
És que van passant...
Que estem al desembre, no al març.
Que venen de l'Atlàntic, claro, això sembla que sigui primavera, perquè tampoc fa massa fred, excepte una mica els dies passats.
Sí, home, però el vent te dona una sensació tèrmica horrible.
Pels usos de neu que han augmentat, bueno. Tot i que no es poden fer servir encara, però, bueno, l'altra, faltaven dues condicions, i una ja s'està complint, que ha nevat prou, almenys suficient el Pirineu, per poder encetar la temporada si es decideix.
Bueno, a nivell de neu se pot. Amb l'altra, la part social, de moment ja t'avanço que està negre la cosa. Armando Álvarez, parlem demà. Gràcies.
Fins després o fins demà. Adéu.
Seguim amb l'actualitat informativa. Avui hem començat amb el que està explicant Salut, tres persones de Salut, per explicar que ho estan fent tot perfectament i que no es podia fer de cap manera millor. Home, jo, dades en mà, t'asseguro que 150 positius en una sola residència amb 42 morts, vaja, sense ser un expert, presumptament quasi et podria assegurar que es podia haver fet bastant millor, però vaja. Et deia que Fiscalia ha entrat d'ofici i investiga si es van complir els protocols davant el brot de coronavirus a aquesta residència de Tremp. De moment cap família ha denunciat, ni policialment ni judicialment, però ja ho veurem, eh? Parlem encara de 100 positius, eh? De 100 positius, dues setmanes després. Per tant, no és una broma. Deixem el cas del coronavirus, el tema del coronavirus, per un moment. Parlem de crònica judicial, i és que l'ex-educador social de Mollerussa, OG, ha acceptat 127 anys i 10 mesos de presó per corrupció i abús sexual de 27 menors. Tot això, recordo que es remunta al... Bueno, està en presó preventiva des del maig del 2019 i que va ser quan es va destapar el cas. Era un treballador de l'Ajuntament de Mollerussa fent tasques d'educació i de mediació i se'l va detenir per crear perfils falsos a les xarxes on es feia passar per una menor d'uns 14 anys i contactava amb joves per obtenir fotos sexuals. Ha acceptat 127 anys de presó i 10 mesos per corrupció de 27 menors. Baqueira Beret ha decidit ajornar l'inici de temporada previst per demà divendres. fet, avui havia de fer roda de premsa explicant que començaven demà i que començaven a fer. Però clar, si el cap de setmana la gent no es pot moure, no té cap mena de sentit obrir, com ens deia ara l'Armando Álvarez, tenen neu per poder obrir, però no tenen persones, no hi ha visitants, no té sentit obrir tota una estació gegantina com Baqueira Beret sense que els esquiadors hi puguin anar al cap de setmana. Sí que hi podrien anar de dilluns a dijous, però francament no és aquesta la manera. Per tant, de moment queda ajornada l'obertura de Baqueira Beret i de totes les altres estacions d'esquí. També Turisme de Lleida reclama que les restriccions tinguin en compte la baixa densitat del territori lleidatà. El sector demana al Procicat que s'autoritzi la mobilitat en bombolles de convivència per tota la demarcació de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Com està el tema a les escoles? Que fa dies que no en parlem. Doncs el nombre de grups escolars confinats per Covid-19 és de 603, 40 menys que ahir dimecres. Tot això segons les dades d'educació, que són el 0,84% del total. Per tant, és una xifra bona, és una bona notícia. Com estem per ingressats? Doncs el nombre de persones ingressades de Covid-19 als hospitals públics i privats de la regió sanitària de Lleida ha baixat en 5 avui dijous i ara són un total de 110. Segons dades de salut, els pacients a la UCI dels centres hospitalaris continuen pujant i han passat d'11 a 12, que ja havien pujat 2 des de 9 fa 2 dies. Hores d'ara, la regió sanitària del Pla de Lleida té un índex de rebrot de 187 punts amb una velocitat de reproducció de la malaltia de 0,78. A l'Alt Pirineu i Aran segueixen amb 421 punts de risc de rebrot i una velocitat de reproducció de la malaltia per sobre de l'1,07. I a nivell de tot Catalunya hem tornat a baixar dels 200 punts del risc de rebrot, estem a 189, però la velocitat de reproducció de la malaltia es manté a 0,96, que sí, que està per sota del 1, però està massa proper per començar a tirar campanes al vol, per tant, seguirem a la primera fase de la desescalada. Fem una pausa ràpida i marxem cap a Nadon Veterinaris.
Ara els dissabtes tenen cor. Demana al teu quiosc el periòdico i la revista Lectures per només 2,50 €. Tindràs la informació general més completa i la crònica rosa més actual. No t'oblidis, cada dissabte el periòdico i Lectures al millor preu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'Ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-80-10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense dir. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem ja del món veterinari, ja saps que ho fem amb qui hi entén. I qui hi entén a Lleida? Doncs a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que a més els trobes a internet, www.anadonvet.com, i que a més tenen aquest telèfon que serveix per tot, és a dir, amb horari comercial, tranquil, que et contesten, i si és un problema veterinari et passen al veterinari, però si és un problema de medicaments, de comprar alguna joguina, algun complement, el que sigui, doncs t'atenen. I què passa si truques a altes hores de la matinada, a un dia festiu, amb hores que no són d'horari comercial? Doncs que et contestarà sempre un veterinari que està de guàrdia. Per tant, si tens una emergència, 973 266 388 266 388. I amb nosaltres, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a recalcar que fora d'horari comercial aquest telèfon sempre et contesta un veterinari, però sisplau, que sigui una emergència, si no us espereu a l'endemà al matí, eh? Però et contestarà sempre, eh? 973-266-388. No et fa falta ser ni del club, ni abonat, ni res de res. Tu pots trucar lliurement, és gratuïta la trucada. Per tant, vaja, jo sempre ho he dit, jo perquè ara no tinc animals de companyia a casa, però si no, és un d'aquells números que tindríem un imant a la nevera. Passa qualsevol cosa, tinc veterinari, 24 hores. 973-266-388. Imma Sabater, a veure, deixa'm que presenti el tema del que parlarem avui. El tinc apuntat i així tot suposo que el diré malament, però avui la Imma ens vol enfonsar mites sobre la toxoplasmosi, que jo així de cop, i ja sé que ja ho hem parlat però no me'n recordo, què és la toxoplasmosi?
Vale, començarem per això. Què és la toxoplasmosi? Està catalogada com una malaltia infecciosa, val? Que és transmesa d'un paràsit intracel·lular anomenat toxoplasma gondii. Aquesta malaltia és de tipus zoonogi. Què vol dir això? Vol dir que és transmesa d'animals a humans.
Ah, caram.
Vale? No obstant, dit això, els gats no són l'única manera de contagi. De fet, representen la minoria.
Val.
Val. Així, com ens podem contagiar si no és per això, perquè el mite els tenen els gats? Val? El consum i maneig de carn crua és un dels factors més comuns de la transmissió d'aquest paràsit.
Mm-hmm. Això amb humans, amb humans.
Sí. És per això que les societats, com l'europea, en la qual abunda el consum de carn vermella, hi ha més casos de contagi que unes altres.
Ah.
Val? Les fruites i verdures mal rentades també representen un gran risc de contagi.
Ah, caram.
Vale? Sí. Sí, sí.
Bueno,
d'igual manera que treballen en contacte directe amb la terra i no utilitzen guants, també estan molt exposats al paràsit.
El tema de les fruites, ja sabeu que sempre ens han dit, però és veritat això, que a la pell hi ha molt tema de vitamines, minerals, vull dir que hi ha cosa bona a la pell, sobretot si tu et menges una poma o una pera, però sempre et diuen el mateix, renta-ho ben rentat, i llavors si tu menges. Per tant, ara escoltant a la Imma encara en queda més clar, res d'agafar de l'arbre i m'ho menjo.
Exacte.
No, netegeu bé i llavors sí, tot és perfecte.
Vale, el gat està catalogat com l'última causa de transmissió de la toxoplasmosi, perquè primer de contraure ell la malaltia, és complicat que ell la tingui, però a més, per contagiar la toxoplasmosi a nosaltres, diguéssim, a l'humà, per començar ha tingut que anar a les femtes del gat, a la sorra, sense guants, agafar la sorra amb les mans, i després aquestes mans llepar-te la boca. Hòstia,
és complicat, ja ho veig. Però, bueno, podria passar, però és complicat.
Rascar-te l'ull amb la caca a la mà o sense...
Mare
vull Déu. Dir, és molt complicat i que l'agafi ell també. Ara, pot passar? Sí.
Sí, clar.
Però que sapiguem que és l'última causa de tindre toxoplasmosi.
I en canvi potser són els que tenen més mala fama, llavors,
tenen
els gats.
Tenen molt mala fama, però és l'última causa. És més fàcil contagiar-te si t'agrada menjar carn crua, que després també... ja ets immune, saps?
Ja. El tema de la... Això només afecta els gats, per exemple, gossos no?
No. Vale. Aquesta és una altra de les preguntes que... Poden els gossos infectar-se de toxoplasmosi? Sí. Exactament de la mateixa manera que un humà o un gat.
Ah.
Val? El gos, si caça i es menja la carn crua, pot adquirir el paràsit de la toxoplasmosi.
Vale.
Val? Bueno, en aquest cas es podrà administrar tractament antibiòtic, igual que amb un humà es curarà.
Escolta, hi ha algun altre animal de companyia, ocells, rèptils i això, o no?
Sí, perquè el paràsit es troba principalment a les carns crues. Això vol dir que si permetem que la nostra mascota caci animals, com ocells o rosegadors, o si estem acostumats a alimentar-los amb carn crua, estarem augmentant les possibilitats de contagi.
Val. Però llavors,
per això sempre recomanem...
El bitxo aquest, què fa? Què fa el bitxo aquest? És a dir, bueno, la toxoplasmosi aquesta afecta per igual animals i humans? És més greu en humans que en animals? O és greu igual? Què fa aquesta història?
Bueno, amb antibiòtic, jo d'humana no et parlaré perquè jo no tinc ni idea d'humana. Sé que es pot transmetre quan estàs embarassada és el millor... Bueno, quan estàs, quan estàs normal amb antibiòtics marxa, ¿vale? El risc, tant amb animals de companyia com a humans, és quan estàs embarassada i ho pots agafar.
Clar.
La toxoplasmosi, per això tenen tan mala fama els gats.
Val.
Val? Per què? Perquè poden tindre malformacions al fet.
Ah, val.
Ara, amb un anàlisi de sang, si tens por i tens gats o qualsevol, i tens por, amb un anàlisi de sang ja te diuen si
saber.
La tens o no. Al meu cas, que sempre he tingut gats, me vaig fer una analítica de sang, vaig sortir que ja l'havia passat, perquè a mi m'agrada la carn crua, bueno, molt poc feta.
Ah, o sigui, l'havies passat i ni ho sabies?
No t'enteres.
Ah, val.
No, jo ja era immune.
Vale, o sigui, tu
vaig
ja ets immune.
Vaig fer anticossos menjant... Bueno, no vaig passar la malaltia, vaig fer jo mateix anticossos...
Correcte.
Per menjar carn crua.
Però llavors la toxoplasmosi aquesta, els gats, per exemple, com els afecta?
Home, t'adonaria... normalment, pues, et trobes que fa coses rares, vull dir, et trobes que li passa alguna cosa, vòmits, diarrea, saps? I, bueno, després saps que té la toxoplasmosi fent proves.
Val.
Però sí. Que amb antibiòtics es cura.
Això anava a dir, altre... li fas el mateix, un anàlisi de sang al gat i ja saps si ho té o no
ho té. Sí, claro, sí. Fas un PCR, fas un... Sí.
Com un PCR? Un PCR és pel coronavirus, això, eh?
Bueno, espero que sí, a humana ho coneixem per aquest... Sí, bueno, és una prova, que ara s'ha fet molt famosa...
És curiós, això,
per lo que estem, per lo que estem vivint,
però
sí.
No, t'ho dic perquè vosaltres
és una
això...
una prova mèdica, sí.
Ja estàveu acostumats a fer un aquest mot, una PCR, el 99% de la població, això, ho hem après ara els últims 5 o 6 mesos, no ho havíem dit mai, això,
Sí, bueno, és com si es fica de moda, no sé, fer una bioquímica.
Ja...
I què és una bioquímica, per exemple, no?
Vale.
Com evitar la transmissió de toxoplasmosi si tinc un gat?
A veure.
Val? Neta la caixa de sorra tots els dies. Vale? Recorda que els òcits, bueno, són responsables de la transmissió de la toxoplasmosi, requereixen almenys 24 hores per incubar. Netejant diàriament no permets que aquests estiguin aptes per transmetre la infecció, val? Quan netegis la sorra, fes-ho sempre amb guants o amb pales especials per evitar el contacte directe amb les teves mans de la femta. I si vols major seguretat, lava la caixa del gat amb aigua calenta.
A més, ja vam dir fa dos programes que la sorra del gat, un cop a la setmana, l'hauríem d'anar canviant, també.
Sencera.
Sí.
Però la caixa, diguéssim...
Després s'ha de netejar ben netejada,
amb,
clar.
Sí, amb aigua calenta, si vols, i això matarà qualsevol paràsit que podria haver-se quedat. Lava't molt bé les mans amb aigua tèbia i sabó en acabar, encara que ho hagis fet amb guants, amb pala, val? Sempre després te neteges bé les mans amb aigua i sabó.
Bueno, això
i no de...
sí, i no tocar-se la cara, tot. Bueno, això sí. Ho hem après ara amb el coronavirus, però veieu que és una norma de sentit comú, és a dir, estàs netejant una cosa que pot tenir paràsits i tal, doncs no toquis la cara ni res, després et neteges les mans amb aigua i sabó i ja està. O amb gel hidroalcohòlic, ara en tenim a totes les cases, abans no n'hi havia d'això, però ara en tenim tots.
Després vull dir... algo que sempre dic quan tinc aquí nois fent pràctiques, que nosaltres veiem que estan anunciant molts productes que diuen que maten totes les bactèries i tots els virus, que s'estan fent famosos. Jo he de dir com a professional de la sanitat que l'únic producte, encara que no ens agradi, que mata tot és llegir.
Ah, llegiu.
Jo sé que estan sortint molts que te diuen que... Però no és veritat. No és veritat perquè nosaltres fem estudis de... Ens venen a prendre mostres de les taules on operem, de les taules on tenim els animals pues fent revisions. Agafen mostres i l'agafen mostres d'una netejada amb aquest producte, no vull fer publicitat, i una altra amb llegiu.
El llegiu al final és el que...
I el que mata tot sempre és, bueno, llegiu diluït amb aigua, evidentment.
Sí.
Llegiu viu no, que us farà mal, però diluït amb aigua i si voleu per una mica d'olor, fica una mica de sabó, va bé, però és l'únic que mata.
Doncs la toxoplasmosi, que ara ja ho he après a dir, ho dic lent, però ho
sí,
dic bé.
Una malaltia infecciosa.
Qualsevol dubte sobre aquest tema, doncs cap al carrer Segrià número 11. Tant si és, si creus que ja l'ha tingut, si el gat fa coses que dius, ui, a veure què pot ser, allà és ràpid això, anàlisi de sang, i et diran si l'ha passat, si no l'ha passat, si el té, si ho té, què has de fer, què no has de fer. És fàcil, carrer Segrià número 11, aneu a anar d'un veterinaris i allí s'ho atendran perfectament, o si no, el telèfon 973-266-388. Molt bé, doncs hem parlat dels mites de la toxoplasmosi avui amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que parlem de salut i de nutrició, ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, hoy vamos a hablar de un tema, te voy a proponer un tema que tenemos aquí en lista de espera desde hace unas semanas y hemos recibido algún mensaje que nos decía... Oye, hablar de este tema porque lo típico, he leído en internet, he buscado, me han dicho, a un amigo le funciona, no, bueno, es igual. Digo, vamos a ponerle luz al tema. De los fermentados. Los fermentados por excelencia, nos dicen los fermentados, siempre pensamos en el yogur, pero no debe ser el único producto, ¿verdad?
Bueno, además es que tenemos en el mercado un montón de productos fermentados y a veces no pensamos en ellos o ni siquiera sabemos que es un producto fermentado.
Ah, claro. Vamos a explicar qué es un producto fermentado, qué productos tenemos, son buenos, son malos, para qué van bien, claro. Para qué no van bien, mitos. ¿Qué es un producto fermentado?
Claro, la fermentación es un proceso que lleva a cabo algunos microorganismos, ya pueden ser bacterias o pueden ser hongos, y la fermentación es la manera como respiran estos microorganismos, ¿no? Entonces, ahora imaginar que tenéis una leche, esta leche, dentro de la composición de la leche, tiene nutrientes, pues tiene proteínas, tiene grasas, tiene azúcares, tiene la lactosa, que es un azúcar, ¿vale? Entonces, cuando este producto que tiene sus nutrientes le añadimos unos microorganismos concretos, ¿no? En este caso, imagínate un lactobacillus. Pues ese microorganismo, cuando llega allí al producto, tiene que alimentarse.
Claro.
Se alimenta del azúcar, en este caso, ¿no? Este tipo de bacterias se alimenta de azúcar.
Ah.
Pues coge la lactosa y se la va comiendo, ¿no? Digamos, pues se la come para poder tener un proceso de vida, ¿no? De respiración.
Correcto.
Y de multiplicación,
bueno,
se alimenta, ¿no? Se alimenta, entonces... Pues bueno, ese proceso de alimentación de esta bacteria, pues genera un metabolismo propio de la bacteria, pues genera unos residuos, genera pues un tipo de respiración, como cuando nosotros comemos, nos alimentamos, vivimos, todo esto genera unos productos de desecho, tenemos las heces, tenemos las orinas, ¿no? Y generamos energía, ¿no? Entonces, pues las bacterias cuando están en ese medio también generan una serie de cambios. Uno de los cambios más importantes que sucede en este proceso, ¿no?, de vida, es un proceso acidificador, porque uno de los productos de desecho que generan estas bacterias son unos ácidos, en más concreto el ácido láctico, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque el proceso de respiración que ellos llevan a cabo, que estas bacterias llevan a cabo, pues genera este ácido, ¿no?, como producto de desecho. Por eso el yogur es un producto acidificado, es un producto que está rico en bacterias, porque se ha alimentado de estas bacterias, se han reproducido, se han multiplicado y han generado ácido, ¿vale? Bien, genial. Entonces, por una parte, estos productos, como el yogur, generan estos microorganismos, que por ende, estos microorganismos son muy interesantes porque llegarán a nuestro intestino.
Uh-huh.
Estos microorganismos continúan ese proceso en el intestino y entonces nos ayudan mucho al proceso digestivo, ¿no? Pues al final lo que ha hecho este microorganismo es como romper esos nutrientes que están en el producto y pues son como más asimilables para nosotros, ¿no? Entonces ayuda mucho al proceso digestivo. Y pues bueno, entonces estos productos de desecho, estos productos que ha generado la bacteria, pues son productos muy interesantes, son bastante, muchos de ellos tienen muchísimas propiedades para la salud,
claro,
¿no? Mira, uno de los más clásicos y más de toda la vida es el pan. El pan de masa madre es un producto fermentado por excelencia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahora pensar en un pan de masa madre real.
Sí, sí, correcto, ¿no?
Exacto, tenemos una masa con unas bacterias que están fermentando esa harina, ¿no? Ese producto que está allí, y entonces pues se rompen estas cadenas de hidratos de carbono, van comiendo, van fermentando, van generando gas y van generando bastante ácido láctico. Y bueno, pues el producto del pan con que se tiene que cocinar, cuando ya está bien fermentado, se pone a cocinar, estas bacterias mueren, ¿vale? Porque en el proceso de calentamiento se muere, pero en el pan quedan unas sustancias muy ácidas, muy, muy interesantes. Entonces, de hecho, cuando tú comes un pan de masa madre, tienes una sensación de que ese pan es denso. A la digestión es muchísimo más saciante que un pan blanco que no ha sido fermentado, porque no es tan ácido. De hecho, una de las maneras de saber si es un pan de masa madre es la acidez del pan una vez hecho.
Pan,
¿no? Porque ha de ser ácido, ¿no?
Claro.
Es un pan muchísimo más digestivo, muchísimo más saciante, es muchísimo más interesante a nivel intestinal, ¿vale? Porque pues, todos estos productos de desecho que se han generado en la fermentación estarán allí. En el pan no están las bacterias, se mueren, ¿no? Por el calor, pero sí que es verdad que es un pan que, pues, bueno, que tiene muchísimo más interés porque es un producto fermentado.
Cristian, perdona, al principio decías que estos microorganismos se alimentaban de los azúcares, pero es significativo, es decir, ¿el producto resultante es un producto con mucho menos azúcar o eso no es significativo después en el total?
No, es muy significativo, Ricardo.
Vale.
Es uno de los procesos de la fermentación, es un proceso muy 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 especial porque reduce la cantidad de azúcares que hay en el producto, ¿vale? O sea, uno de los productos más interesantes que hay ahora, y todos los que nos están escuchando, ojalá probarlo alguna vez, es un producto japonés que se llama kombucha. No sé si lo habéis escuchado. ¿Tú lo has escuchado alguna vez?
Alguna vez, pero no sé exactamente, ¿eh?
Ahora está muy de moda, ¿vale? La kombucha es un producto fermentado, es una bebida gaseosa. Es una bebida muy parecida a la sidra o a la cerveza, ¿vale? Pero lo que se hace es, se pone una bebida de té, ¿vale? Es té con azúcar y se pone a fermentar con unas bacterias específicas, ¿vale? Digamos, es un proceso controlado en espacios, hay un tapón que no se escapa, y entonces estas bacterias se van comiendo todo el azúcar, no queda nada de azúcar, y se produce en esa bebida, pues el gas, el CO2, porque es un producto de desecho, se produce un ácido muy interesante para el nivel intestinal y las bacterias están vivas en el producto. Entonces, yo casi siempre, cada semana, en un vermut lo hago con kombucha. Lo he colgado en las redes,
vale,
lo veréis,
vale,
porque colgo algunas marcas que están muy ricas. Tú te lo das una sidra, ¿vale? Pero la bacteria que se pone a fermentar no genera alcohol. Es que dependiendo del microorganismo, se puede generar alcohol o no.
Claro.
¿Vale? O el tiempo que pasa, pues puede llevar a tener alcohol o no. Entonces, la kombucha es un proceso donde se fermenta, se disminuye la cantidad de azúcar, aumenta el número de bacterias positivas para el intestino, aumentan sustancias muy saludables para el intestino, como el ácido láctico, y que es una bebida perfectísima. Baja en azúcar, bebida refrescante, está muy rica de sabor, tenéis que probarla, es como una sidra, como una cerveza, un tanto dulzona, ¿no?
Oye,
digamos.
Pues... lo probamos.
Yo la recomiendo, es uno de los frutos fermentados que a mí no me gustan, ¿no?
Cristian, hemos hablado del pan de masa madre, de esto del kombucha, los yogures que decía yo. Normalmente se asocia a tema lácteo, el tema de los fermentados, pero no es exclusivamente, como hemos visto.
No, que va. Mira, entonces... hay productos también muy interesantes que si no tenéis en casa, añadirlos. El chucrut, no sé si has comido alguna vez chucrut.
Chucrut no, pero sé lo que es.
Ostras, es uno de los alimentos más interesantes, ¿no? Uh-huh. Que son, pues al final son coles, son verduras fermentadas, uh-huh, y son súper saludables. Hay un montón de evidencia científica que mejora el bienestar intestinal y las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no?
Uh-huh.
El chucrut es uno de ellos. Luego también hay uno que se llama tempeh, que supongo que el tofu lo conoces,
el tofu,
¿no?
Sí, el tofu, sí, sí.
El tofu es una... como un queso fresco de la, de la soja, ¿no? Es la proteína de la soja. Si esta proteína la ponemos a fermentar con unas bacterias específicas, se genera un producto que se llama tempeh, ¿vale? Y no es nada más que el tofu, la soja fermentada.
Ah, vale, vale.
El sabor es mucho más intenso, a nivel digestivo es muchísimo más interesante, es más digerible que el tofu. El tofu a veces, o por ejemplo el seitán, a veces son como más difíciles de digerir. También tempeh, al estar un poco más... pero está fermentado, pues la digestión es mucho más... Y el sabor es muchísimo más rico al tempeh. El tofu suele ser más soso, ¿no? Digamos.
Cristian, a nivel general, ¿podríamos decir que cualquier producto alimentario fermentado es bueno, es mejor?
Sí, con unas excepciones, que son las bebidas alcohólicas.
Ah, bueno, evidentemente, sí, correcto.
Recuerda que las bebidas alcohólicas es un producto fermentado que claro, dependiendo de esto, genera bastante alcohol.
Claro.
Y hay algunas bebidas que, por el proceso fermentativo que tienen, no interesa que se gaste todo el hidrato de carbono que se añadió.
Pero, por ejemplo...
La cerveza es una de ellas, por ejemplo.
Pero,
la
por ejemplo...
tiene bastante azúcar libre, ¿no?
¿Qué es mejor, un vaso de leche de vaca o un yogur normal, entero, de leche de vaca?
Bueno, es que son productos muy diferentes.
Ah, amigo.
¿Vale? Son productos que tienen utilidades diferentes, digamos, ¿no?
Pero, ¿aportan lo mismo o no? A nivel de calcio,
no,
a nivel de...
claro, no. Por ejemplo, la leche, pues es un producto muy rico para hidratar.
Ajá.
Por ejemplo.
Ah, bueno, claro.
Con agua. Entonces, es muy interesante para según qué colectividades, ¿no? Cuando tú tomas un yogur, hay menos agua. Entonces,
sí, pero desde el punto de vista de calcio, de vitaminas, de minerales,
no,
etcétera.
El calcio no se ve modificado, el calcio no se ve modificado en el proceso fermentativo. Se ve modificado, por ejemplo, la cantidad de grasa y la cantidad de azúcares, de hidratos de carbono, ¿vale? También se ven modificados. Eso, los productos, por ejemplo, una leche es un poco más alcalina, no es tan ácida, entonces a veces si tienes una digestión un poco más acidificada, la gente, por ejemplo, que tiene un poco más de acidez y tal, la leche suele sentar mejor que el yogur a veces.
Imagínate.
¿Vale? Porque el yogur sí que va muy bien para nivel digestivo, pero para nivel estomacal es un producto más ácido.
Claro.
¿Vale? Porque ha sufrido el proceso de fermentación.
Cuando digo yogur, digo yogur natural, ¿eh? No, o sea, yogur de sabores y yogur de chocolate, eso no, ¿eh? O sea, decimos yogur natural. No, te lo digo porque cuando te vas a la sección de refrigerados donde están los yogurts, ya empieza a costar encontrar el yogur natural. Sin azúcar y sin nada, ¿eh? Porque ocupa un trocito pequeñito. Todo lo demás son colores y colores. Eso ya son otras historias, ¿eh?
Totalmente,
o sea, cuando hablan de yogur es el yogur natural.
Además, ¿no? Que muchas veces, Ricardo, los beneficios que vas a obtener de las bacterias que están en el yogur, los rompes poniendo sacarina.
Sí, correcto.
O sea,
sí,
es que sí, es como una loco, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, el tema de los fermentados que veo que da, ¿eh? Ya, yo creo que vamos a volver a hablar de este tema con ejemplos concretos, quizá, o maneras, o sustituir,
recetas,
o recetas, historias, que es quizá la manera donde lo vemos más claro, ¿no? El ponerlo en la práctica. Pero bueno, voy en Bulgut. Obrir aquest tema dels fermentats, primer per saber què són, com, quin és el procés i quins hi ha, que no només hi ha el iogurt, que hi ha doncs, tots aquests que hem explicat i ens n'hem deixat uns quants. Ho hem fet, com sempre, amb el Cristian Didier, que és nutricionista i que està amb nosaltres tots els dijous. Cristian, com sempre, un placer, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, i comprant pan de masa madre, por favor.
Sí, senyor. Doncs apa, que busquem les senyals horàries, ens plantem a la una, buscarem aquesta darrera hora informativa i de seguida arriba el David Velasco amb les escapades de COPE, que encara que tinguem confinament, tranquils, que hi ha activitats que les has de conèixer, quan es pugui, o si tu ja hi vius al lloc, doncs hi puguis anar, aquí, ara ja, les escapades de COPE.